Sant Cugat a Fons, amb Carme Reverte.
11 i 7 minuts del matí, obrim la segona hora del Sant Cugat a Fons d'aquest divendres. I ja sabeu que els divendres a aquesta hora ens dediquem a parlar del Barça, de l'Espanyol, del Madrid i del que faci falta. O sigui, fem una tertúlia de cafè pràcticament, però tot pensant en el cap de setmana, sobretot quan hi ha jornada de Lliga, com és el cas. I avui saludem els tertulians. Ara hi ha aquella psicosi de Luis Enrique, amb tantes baixes que teníem a principi de temporada, que ens passaven aquesta tertúlia. Ara al revés, ara anem recuperant gent i a més tenim nous col·laboradors. Us presentem el Josep Maria Félez, que arriba per primera vegada aquesta temporada. Josep Maria,
aquesta temporada, sí.
Benvingut.
Bon dia, tingueu.
Ja ens explicaràs el per què, perquè has trobat una ocupació...
Sí, extra.
Satisfactòria. En parlarem després. El Manel Delgado, molt bon dia.
Hola, Carme, bon dia.
L'Àlex Massana, bon dia.
Hola, Carme, què tal?
I s'incorpora a la tertúlia Josep Maria Plana, seguidor de Barça, Espanyol, aficionat al futbol en general.
Esport en general, al futbol en general. I molt bon dia i molt agraït per convidar-me i poder estar en aquesta reunió.
Doncs aquí, entre tots, intentarem... no sé si treure aigua clara, no? Perquè aquí cadascú opina la seva, o sigui que no hi ha res que estigui dit. Però sí que repassarem aquesta jornada de Lliga amb una competició aquest any que no està tan clara, perquè ni Barça ni Madrid acaben allò d'enlairar-se, i hi ha equips, ja ho hem comentat, com el Celta, com el Villarreal, tot i que ha perdut una miqueta de pistonada, que estan donant joc a la competició. I aquesta nova jornada, que anem ja per la desena, la setmana passada dèiem, sembla que hagi passat mitja competició de Lliga i només portem 9 jornades, anem per la desena i tenim un Barça que jugarà al camp del Getafe, el Real Madrid que jugarà a casa contra les Palmes, no serà una gran complicació aquesta, i un Espanyol que rebrà la visita del Granada. Anem a analitzar i comencem per on vulgueu aquests compromisos, i si potser hi ha algun altre compromís d'allí que voleu destacar i que es podrà veure per alguna de les televisions, vosaltres mateixos. Per on voleu començar? Josep Maria, va, vinga, que fa temps que no et sentim.
Bé, penso que el Barça, jo per mi, ha començat bé, no es pot començar fort directament. Sí, penso que ha començat un ritme que, diguéssim, té que anar pujant aquest ritme, i és lo interessant és acabar com la temporada passada, acabar el ritme molt fort, però per tant no pots començar fort, si no després ve la curva aquesta famosa sinoïdal, que es quedarà al mig, el que es queda al mig malament, i penso que pues, està a l'ordre del dia això, de que juguem, va agafant el ritme poquet a poquet. Jo volia destacar l'altre dia el partit de Copa, que hi ha hagut molts comentaris, ja sé que no és la pregunta que has fet, però pensa que el Barça va jugar amb els suplents i no ho vam poder amb nosaltres. L'anècdota és aquesta.
Però això és per treure pit?
Exacte. És allò, jo és tothom contra el Barça. No, és que la volta la dono jo. Ah. La volta la dono jo perquè tothom... Ostres, que l'altre dia, perquè els diaris de premsa ha sigut molt d'això, no? Penso, vam jugar amb els suplents i no ho vam poder amb nosaltres. Queda aquí això.
Jo,
Carme, li dono la volta i crec que és qüestionable, o crec que s'hauria de fer una mica d'autocrítica, que un equip de segona B no se li pugui marcar un gol. D'acord que van fer un treball defensiu molt i molt bo, que van fer el seu paper, que van, però el Barça és que no va generar gairebé res amb jugadors que t'han de treure el dia que fallin els 3 de dalt, el dia que se'ns lesioni gent com se'ns està lesionant, que la defensa falli. Són la gent que ha de treure les castanyes del foc en un moment donat i en un punt de la temporada, el que sigui. Si és a la final de la Champions, la final de la Champions, o si és el darrer partit de Lliga, el darrer partit de Lliga. Jo crec que la imatge del Barça l'altre dia no és gens bona. Gens bona. Jo crec que s'ha de fer autocrítica i s'ha de mirar de portes endins què s'està fent malament, perquè hi hagi jugadors que ja fa 3 o 4 anys que estan a la casa i que havien donat un rendiment, com Adriano, per exemple, que jugui i sembla que no hi sigui, que hi hagi nanos del planter que pugen, que sí que és veritat que a l'edat juvenil van fer gran paper i ara estan fent un paper més que discret, crec jo, i jo crec que s'ha de mirar portes endins i veure què està passant, que el Barça, més enllà del trident de dalt, l'11 titular i 2-3 noms més, té problemes.
Jo crec que en aquest moment el que s'hauria d'analitzar no simplement és el fet que estàs explicant i molt bé, però també hem de tindre en compte de que no és el mateix que s'incorporin dos jugadors suplents a un equip titular que s'incorporin 11 jugadors suplents i formen un equip titular. O sigui, és evidentment que és totalment diferent. Tu poses un o dos suplents amb un equip que juga constantment i inclús els fan bons. En aquest moment és el contrari. Poses aquests 11 jugadors que no juguen pràcticament mai i l'equip pues, no té una coordinació, no té un moviment automatitzat dels moviments. Vull dir, evidentment, no, amb això no estic d'acord. Però vull dir, hem de fer incapieu amb aquest tema. No és el mateix posar un o dos jugadors nous, suplents, vinga, va, posem-hi, a posar tot un equip nou i ara jugar en un camp nefast, allà semblava un camp de conills allò, tot l'altre botava.
Això el van arreglar, el van pintar, van posar grades supletòries, sí, van fer allò benvingut Mr. Barça,
sí. No, és clar, i han salvat la temporada, dues temporades han salvat de cop.
Això... Quanta il·lusió. Senyor entrenador, Manel, què passa? Estàs amb l'Àlex? Sí,
diguem-ne que sí, saps què passa? Que per un equip com, o per un planter com el del Barça, és el partit més enutjós de l'any, perquè és anar a un camp de segona B, el partit de la seva vida, dels contraris, amb un entorn que no és el propi, el teu, el que controles, en el cas de donar minuts als que no juguen habitualment, i conseqüentment, com comentàveu, pues, no és que entrin dos que no juguen, és que són 11 que no juguen habitualment. El que passa és que estic bastant amb el Marc en el sentit que hi ha jugadors que estan en el planter del primer equip del Barça que han d'oferir un rendiment poder una mica més constant i més elevat del que ho estan fent fins ara, tot i que sabem que són molt bons jugadors, no? Estem pensant en els Munir o en els Sandros o en els jugadors que l'any passat estaven al Barça B, però que no acaben de quallar en aquestes oportunitats que l'entrenador els està donant perquè ho demostrin. Ara, tot és relatiu i al final el Barça passarà a l'eliminatòria i tal dia com avui farà un any. Vull dir, no és transcendent, no? Però per l'equip, per l'entrenador i pels jugadors, pels propis jugadors, viatjar a Extremadura aquesta setmana no ha estat un pla de gust. Això ho hem de tenir clar.
No han anat a fer turisme.
No, segur.
Els novells com els jugadors del BG, per ells ha sigut un premi, indudablement.
Sí.
El que passa que, esclar, avui ens trobem amb aquesta tessitura de que han de jugar i ho han de fer el millor possible. No és el millor moment oportú.
No, jo també, pensant en els propis aficionats d'extremenys que van anar a veure el partit, el Barça en directe, a la seva terra i tal, pues, també és força decepcionant, no? Perquè...
Sí, decepcionant per no trobar-se pues, algun jugador. Això s'acaba amb un partit únic i s'acaba tot allà.
Això seria interessant.
Les estrelles, clar.
Això seria interessant.
Això seria, sí que seria premio gordo perquè allà haguessin anat a tots els jugadors.
Sí, sí. No, i a més seria poder, si és que hi ha un terme de justícia esportiva, seria més just, no? Compensar sí, sí. Forces i com a Anglaterra que... Exacte. Que els primers equips van a jugar als camps de tercera divisió inclús, perquè ja s'arriba fins a la tercera divisió d'aquí, no? Llavors, bueno, tant de bo algun dia es fes o es tornés a fer.
És una segona ve d'aquí.
És una segona ve d'aquí, sí.
Aprofitant que han sortit les referències, els jugadors del filial, els jugadors que han tingut oportunitat, i amb dos casos concrets, el de Munir i el de Sandro, que avui en aquesta portada de l'Esportiu, oi que et sona, Àlex?
Em sona.
En aquesta portada de l'Esportiu donen la raó a Luis Enrique, que reclama que es fitxi Nolito perquè de les oportunitats que se'ls han donat aquests jugadors de la casa... no han respost com s'espera d'ells.
No, l'entrenador al final és el màxim responsable del rendiment de l'equip. Si ell ho diu serà per alguna cosa. A mi em fa l'efecte que la situació que s'ha donat aquest any, que és profundament anòmala perquè el Barça no ha pogut reforçar-se com habitualment ha de fer un equip gran per mantenir-se en màxim nivell, o perquè aquest reforç està deturat fins a mitjans de temporada. Després hi ha hagut jugadors que han demostrat, el cas de Sergi Roberto, a mi em sembla que és la gran bona nova del barcelonisme dels darrers anys, perquè te diria anys, no d'aquesta temporada, sinó perquè realment ha sigut un nano que ha portat molta molta dinàmica tant en una posició que no és natural d'ell com al lateral dret com en el centre del camp, ho ha fet molt bé, i canvi, no és el mateix en el cas de Sandro i en el cas de Munir, especialment en el cas de Munir, en el que jo crec que s'està pagant l'excés de pressa que tots plegats van tenir quan amb 17 anys el van fer internacional amb Espanya per por de que s'anés a ser internacional al Marroc, o factors externs, no? Que al final, i clar, l'entrenador al final ell el que necessita i el que demana i el que ha de d'alguna manera exigir a les estructures de decisió tècnica del club és que li donguin peces que pugui utilitzar i que rendeixin des del minut 1, perquè en el Barça no es pot rendir en el minut 10, s'ha de rendir en el minut 1.
Hi ha una cosa, el que veig és que el tema del Munir i el Sandro, jo no recordo fa molts anys que haguessin tingut jugadors suplents tantes oportunitats en una temporada com per demostrar el que han de demostrar. I el Munir excepcionalment em recorda molt, i segurament tu el recordaràs, el cas del Christiansen, que va passar el mateix, exacte, vull dir, és calcat. O sigui, un xaval que va despuntar en el B, passa a l'A, fa dos partits bons, el porten a la selecció i adiós Espanya, s'ha acabat, i mai més. Espero que al Munir no li passi això, però va pel camí.
Va pel camí. És una llàstima perquè el del Munir ha sigut una jugada política al 100%, no?
Sí, sí, perquè, una pressió total
al Bosque. Total, perquè nano era juvenil i inclús va debutar a la categoria juvenil sent campions d'Europa, i aleshores hi havia la pressa per fer-lo internacional, i lògicament amb aquests últims contractes que tenia el Barça de que jugadors del B havien de passar ja a l'A professionals, que això s'ha acabat, a partir d'aquest any ja s'ha acabat això, tots els jugadors del B no tenen per què passar a l'A. O sigui, el primer equip, els queden allà o marxen, eh? Per això era un error, diguéssim, d'oficina, per dir alguna cosa. Aleshores, el cas del Sandro i el Munir, com dèieu, hem tingut una sèrie d'oportunitats que no se'ls ha donat als altres. I si s'ha fitxat Nolito, en aquest cas, si accepta el rol de que és un bon suplent, endavant. Si no, no.
Amb això estic completament d'acord.
Perquè el té claríssim.
Vingui qui vingui, ha d'anar mentalitzat que el seu rol serà de jugar minuts.
Sí, sí, tant que sí.
I però, si no, no, que no vinguin.
S'està demanant una figura que arribaria al mercat d'hivern, que és d'aquí mes i mig, dos, que tindràs a Messi recuperat, que ja podrà jugar de Turan, que és un tio que té perfil per jugar dalt i perfil per jugar d'interior. Jo crec que és un... Sí que és veritat que Luis Enrique és un enamorat de Nolito, sí, però clar. Crec que és un fitxatge, per mi...
No cal.
Tot i l'autocrítica que demanava al principi, per mi... jo crec que és un fitxatge que és prescindible.
És que penso que jugarà menys minuts dels que es pensa la gent.
Correcte. O sigui,
perquè arribarà en un punt que ja estarà...
Sí, els tres de dalt són inamovibles. Sí, sí. Els pots fer jugar 20 minuts a la segona part d'un partit que ja tens mínimament resolt. Inclús un partit que està trebat i que et pot sortir d'alternativa. Però jo crec que de titular, Nolito, és que no li treu el lloc a cap dels tres. No. Llavors és un jugador que té un potencial increïble, que té un molt futbol i que està explotant en Celta i que podria anar a un equip encara més gran d'aquí o de fora, però jo crec que el Barça no li treu el lloc a cap dels tres.
Jo crec que Nolito, en el moment de que decideixi el Barcelona, o anirà al Barcelona o se n'anirà a Anglaterra, perquè té ofertes d'Anglaterra.
Segur que té milions d'ofertes.
Tu dius, és ben veritat, Nolito, si ve aquí jugarà els minuts més dura, o algun partit, pues, que hi hagi una sanció, que hi hagi una petita contractura, i el faran jugar. Però jo veig que...
Però jugarà més minuts que es pensa la gent, perquè, tal com ha dit l'Àlex, ell és enamorat del... El Luis Enrique és enamorat d'ell, i per això ha vingut el Rafinha, que penso que tampoc no...
Nolito,
el Barça s'està tambalejant com a jugador.
El Nolito el poses a l'esquerra, no el moguis a l'esquerra.
Oh, no, ja.
I llavors és el suplent ideal pel Neymar.
Anem a comprovar, des del punt de vista d'un entrenador. Manel, no ets Luis Enrique, ets el Manel Delgado, però ets entrenador. I et trobes amb aquesta situació, que els que t'han de funcionar perquè estan a la casa no funcionen, i que els que has fitxat encara no els pots incorporar, i en canvi et queda aquest marge que tens una certa urgència. T'esperes o fitxes?
Jo fitxo. Vull dir, Luis Enrique tindrà problemes sempre, perquè el seu rol és de màxima pressió. Estem aquí quatre persones, tenim cinc persones amb cinc opinions diferents, i els socis del Barça són centenars de milers, i també tenen la seva pròpia opinió, però entre entre tenir el problema de no tenir alternativa a tenir masses alternatives, jo m'estimo més tenir masses alternatives. Una altra cosa és que internament la cuina del vestidor funcioni com ha de funcionar perquè els que no juguen no treguin els peus de l'aigua, d'acord? Això és gestió de vestidor, això ho feia molt bé en Pep Guardiola. Pep Guardiola tenia a la disposició de jugar o no a jugadors molt bons i que aparentment no tenia problema, excepte quan va venir l'Ibra, que s'hi van haver tots els mals del món. Però al final la gestió d'un gran club és tenir grans problemes d'aquest estil, de tenir grans jugadors i saber distingir entre posar a Neymar 90 minuts o posar-lo 75, que faci dos gols, se'n vagi content, fer el canvi, que entri Nolito i faci dos gols més i també se'n vagi content. Llavors, clar, però Nolito és un extraordinari jugador. És un extraordinari jugador. No és un reforç més, és un jugador que si ell mateix ho creu pot arribar a un nivell molt interessant en el concert europeu dels jugadors de primer nivell. Llavors, el fer combregar aquesta situació de suplent amb un jugador d'aquestes característiques no és fàcil. I per això Luis Enrique cobra el que jo no cobro.
Nolito cobreix la banda esquerra com Àlex Vidal cobrirà la banda dreta. Perquè Àlex Vidal pot jugar com a lateral, entre cometes, perquè a mi em recorda molt ja la situació de Cuadrado, quan volia vindre Cuadrado, que deia, és era un lateral que corria a la banda, deia el Tubi Zarreta, i el Cuadrado deia, no, jo sóc un que corre a la banda i a sobre defenso. O sigui, a l'Àlex Vidal li passa igual, però tenim la sort del Sergi Roberto, que ens cobreix la posició aquesta de lateral. Per tant, vull dir, poses el Nolito a l'esquerra, poses l'Àlex Vidal a la dreta i tens cobert el cinc delanters que necessites, sí, però, a part d'Arda Turan, que es pot incorporar
que,
o no.
Fixa que Sergi Roberto ha demostrat que no sempre un mateix perfil de jugador ha de fer una mateixa funció.
No.
Perquè té un perfil absolutament diferent al d'Alves i, en canvi, ha fet molt bon paper com a lateral, sense haver de fer aquella despesa física que a vegades és extenuant de veure'l, sí. De pujar i baixar. Això no ho ha fet en cap moment,
Sergi
Roberto.
Que està al mig del camp, s'ha de buscar el Roberto del mig del camp i s'ha de buscar un lateral.
Clar.
Perquè ell és un home a mig del camp. El que passa és que fins ara ha tingut un sostre que siguin el Xavi, l'Iniesta i tots aquests.
Però per això tu tapar en aquest moment a l'Alves, que l'has renovat 2 anys...
Sí, ha anat bé.
Ha anat bé
al jugar.
Sí, però l'Alves, si trobem l'Alves del final de temporada passada, fantàstic.
Fantàstic,
però si trobem l'Alves d'ara o de la... no mitja temporada passada, sinó les anteriors, no, més val que...
Sí.
Perquè allà deixa un forat brutal, eh?
Tremendo, no retorna, sí.
Que es queda allà penjat.
Sembla Marcelo.
Sí, bueno...
Sí, és el mateix, eh?
Són idèntics.
Està molt bé que vagis endavant i l'alegria de pujar...
Saps que la porteria.
Sí, i a ell li costa més.
És que arriba ja l'estorotat.
Al límit, a més després el veus que se'n va cap al mig del centre i dius, bueno, i què fa allà? I ataquen els altres i es queda sense poder retornar. És un problema, és un problema.
Escolteu una cosa, és que tinc la travessa i m'interessa la vostra opinió. Què posem, el Getafe-Barça?
1-3
Això no és la quiniela, això és...
Això és la porra.
Què has dit, la porra o la quiniela?
No,
la quiniela.
La quiniela, no, però el que m'interessa és que analitzem una miqueta aquest partit. El Getafe-Barça li hem de posar un 2 clar?
Sí, per mi sí. Sí, ara sí.
Tindria que ser un 2 clar.
Tindria que ser.
Tindria
que ser. Ja m'ho diré.
Jo confio molt en que el Barça guanyi, però sempre tradicionalment Getafe és un camp que ens costa molt, i després d'una setmana que sí que és veritat que han jugat tots els suplents i s'ha donat aire als de dalt, però que sempre un partit amb meitat de setmana sempre dificulta el treball de tota la setmana, un camp que sempre ens costa, no li donaria un... O sigui, li donaré un 2.
Com l'altre dia amb el Rayo.
Però... Sí, clar. Jo vaig donar un 2 l'altre dia.
No. No, si no hi eres.
No, si no hi eres. És un equip que ens posa les coses fàcils.
Sí.
El Getafe tradicionalment ha costat molt.
És una altra manera de jugar. És una altra manera de jugar el Getafe. I més el camp del Getafe.
I sí que és veritat que crec que el Getafe té Álvaro Vázquez lesionat, que és un dels seus referents ofensius. Però crec que és un equip que està fent bé les coses aquest any. I si tradicionalment ens costa guanyar-los, anem amb compte.
Què va fer el Barça l'any passat al camp de l'Elx?
Tu m'ho diràs, perquè jo
no
ni me'n recordo.
No recordo.
Recordo,
perquè el plantejament de partit serà idèntic al de l'any passat al camp de l'Elx. És el mateix entrenador, que és un bon entrenador, per cert.
Qui tingui memòria... que llenci la primera pedra.
Em fa l'efecte que va guanyar el Barça, sí, diria.
No van petar.
Crec que és el, la jugada aquella de Messi, que se'n va a tres tios, li fa la sotana, després no sé si que, dona anem.
Anna, és que darrerament...
Jo és que hi ha una jugada semblant a aquesta,
No sé si sí, algú que ha de buscar-ho ràpidament.
No, va, de debò, perquè al final és això, no? Mira, la immediatesa del futbol, el que va passar l'any passat, sona com la prehistòria, no?
Sí, no és extrapolable, però sí.
Clar, però bueno, et donarà una mica la pauta de quin Getafe pots trobar i, conseqüentment, pues, també una...
Però és que d'aquí a gener patirem molt, D'aquí a gener...
No, però...
Correcte.
És que arriben els reforços.
No és que reforços, és que jo crec que l'equip s'ha automentalitzat de què hem de patir. Perquè, potencialment, hem de guanyar. Però s'han alimentat ells mateixos, de dir, ostres, que patirem, la baixa de Messi també influeix mentalment,
moltíssim.
I esclar, tot això depèn, perquè si en aquest partit tu entres i al cap d'un quart d'hora els hi has fet un gol, és una altra història, però com ells et facin un gol, com estem ja acostumats a rebre d'entrada, després aquests equips es tanquen molt, i si aquell dia tens una mala sort de que el porter t'ho agafa tot, quatre postes, i els àrbits s'hi afegeixen, pues aquell dia ho tens molt caler.
Sí. És com a camp de Celta, que podria estar guanyant 0-2 sí, i ens van fotre 4.
Sí.
Si vam a fer aquells dos gols, no hi ha el resultat final.
És que aquesta igualtat fictícia, perquè en realitat és molt fictícia, que el Barça i el Madrid, amb el potencial que tenen, estiguin encara a dos punts de l'Atleti de Madrid i empatat entre ells i tal, amb la quantitat tan enorme de baixes que han tingut tant l'un com l'altre, i de pes important, perquè a vegades que es lesiona Douglas, bueno, mira, ningú vol que es lesioni ningú, però tampoc que s'ha tornat a lesionar. Però clar, que se't lesioni Messi, Iniesta... Sí,
7 mesos.
Dos mesos.
Ah, vaig sentir la nit 7 mesos, jo.
No. Dos mesos. Sí. Totes les notícies que jo tinc són 2 mesos, eh?
Però va.
Però és igual, tampoc hem de preocupar gaire.
Tot el partit amb un dit trencat, eh?
Què dius?
Sí. Tenir en compte, sí.
Aquella jugada que es va...
Exacte, al minut 4. Va ser, sí.
No, ja està de pena.
Totes maneres, jo el que fa gràcia...
Un problema menys per a Luis Enrique.
Si el que fa gràcia aquesta temporada és que estem on estem, el Madrid i el Barcelona amb els mateixos punts, i jo faig la pregunta, el Barcelona està tan bé com està el Madrid o el Madrid està tan malament com està el Barcelona? A veure qui m'ho respon, perquè tothom diu, el Madrid està molt bé, el Barcelona està molt malament,
no.
Dir,
jo
ara,
crec
a la premsa,
que...
a la premsa no, llegeixen... Pues,
mira, això he dit jo, al començar, he dit que jo no li dono la raó a l'Àlex, però jo públicament...
La culpa
dels
periodistes.
És que, diguéssim, ja som exigents, el soci del Barça, però... aleshores no puc dir això perquè la premsa ja està a sobre cada dia.
Sí.
Per tant, jo defenc els jugadors, evidentment.
Jo no sé quina premsa llegeixes tu, però la premsa de Madrid li està donant garrotades a l'entrenador del Real Madrid, però dia sí, dia també,
matí,
tarda, nit...
Avui estava més suaus.
Hi ha com una d'allò, no?
Dius, bueno, home, jo llegeixo els diaris,
els quatre magnífics.
Els quatre magnífics.
Això que dius demostra que estan a Barcelona està, i al Madrid estarà a dalt, això, començament de Lliga, que penso que arrenca un fluix, que és com s'ha d'arrencar, i en canvi els altres vol dir que ja anem malament de cara al futbol, de cara al Barça.
La pretemporada va fer molt mal, tant al Madrid com al Barcelona.
Evidentment.
La pretemporada...
Fixa't que l'Atlètic de Madrid, no fent la pretemporada que ha fet el Barcelona i el Madrid, i els viatges que ha fet, està a la línia que ha d'estar. El València està a la línia que ha d'estar, el Bilbao està... Però el Barcelona i el Madrid no poden estar a la mateixa línia, i el Barcelona encara menys, perquè amb la força que va tindre que entrar amb la Supercopa d'Europa, amb la Supercopa d'Espanya, amb 3 dies diferents i tot això...
Ara ja es posaríem en política de UEFA, FIFA i Federació Espanyola.
Mira, t'hem trobat a faltar. T'hem trobat a faltar els dies que hem parlat de...
Jo recordo perquè a les penyes fem uns calendaris i aquest any s'ha sortejat 3 vegades el calendari de Lliga, eh?
Sí, 3 vegades.
No hi ha dret.
Això no passa enlloc del món.
Enlloc del món, només al País de la Pandreta.
Sí. I encara, espera't.
Sí. Un incís.
A veure.
El Barça, anava jo molt mal fixat, Elx 0, Barça 6.
Pues,
sí, no
sé,
pues
no
ho
hagués dit. Sonava que hi havia hagut un tanteig així bastant alt, però no
bueno, potser va ser el camp del Llevant, que va guanyar 0-1, sembla, i en l'últim minut un gol del Sandro.
Això és Villarreal.
Vivim molt del present.
Així m'ha quedat clar que un 2, no? El Barça amb el Getafe. Getafe-Barça ha de ser un 2.
Sí.
I si anem al Madrid-Las Palmas, li posem un 1, no?
també.
Sí. Hi ha canvi d'entrenador? Ah, no, ja no, va ser la setmana passada.
No, però va ser
que van empatar 0. Que...
Sí. El Llevant també l'ha canviat l'entrenador, però vull dir que...
Sí, no, i les Palmes també. El que passa que la setmana passada ja em sembla que hi havia
agafat
molt bon entrenador.
Un entrenador que m'agrada. Parlo del Llevant, eh?
Rubi, sí. L'entrenador.
A mi m'agrada. Juga molt bé precisament la tàctica.
Sí, sí, sí.
Que s'estrena en el derbi.
Per això ho va fitxar el Tito Villanova.
S'assembla molt al Tito Villanova.
Sí, per això ho va fitxar el Tito Villanova pel Barça.
Sí,
sí. Per la tàctica, però va passar allò que es va unir, llavors ell va plegar i se m'anava a Valladolid.
Sí, sí, sí.
Bon entrenador, els dos casos, tant el del Rubí del Llevant com l'entrenador de les Palmes, que és el que havia estat al Lugo l'any passat,
sí, el
Quique Setién.
Quique Setién, sí.
Molt bon entrenador, tots dos.
Tots aquests entrenadors que van amb aquests equips inferiors a un camp fort, com pot ser Madrid, Barcelona, l'Atlètic de Madrid, si tenen una mica de sort, els hi pot jugar la jugada pot sortir-li bé.
Sí.
Faran patir el Madrid, sempre quan el Madrid no marqui ràpid, però si no marca ràpid...
No, les Palmes és un equip que és molt talentós, sí. Té jugadors que la remenen molt bé, sí. Que quan es posen a córrer, que és la part que més els hi costa, pues et poden complicar la vida. De fet, el Celta, que passa per ser l'equip que està en més bona forma en aquest moment, o un dels que més està en el campionat, van empatar a camp del Celta 3-3,
sí.
Amb 10 jugadors i després d'estar posar-se un
3-1, sí,
vull
sí,
dir
sí.
Que realment és un equip que té bons jugadors. Té un jugador que a mi m'encanta particularment, que havia estat al Barça també, que és l'Araujo, és un jugador d'un altíssim nivell, que estranyament està a les Palmes, perquè...
Bueno, ja porta anys allà,
Bueno, ha estat 2 anys cedit, és el segon any de cedit, però era un jugador propietat de Boca Juniors, sí. Vull dir que... I dius, no, deu ser que ell ha influenciat molt amb la decisió de vendre, perquè en aquests moments és jugador 100% de les Palmes.
Sí.
És curiós.
Això és problema, això del canvi d'entrenadors, és problema dels presidents, que no tenen paciència. Perquè...
Això a Anglaterra no es veu.
Exacte.
Jo espero que
tan malament no ho ha fet. A veure,
presidents,
a 10 jornades... Escolta,
presidents que m'escolteu, no tingueu gens de paciència, perquè jo estic a l'atur i necessito equip.
Això
t'aniria bé. Clar, jo al contrari que en Félix, jo el que vull és que no tinguin gens de paciència i em donin a mi una oportunitat.
Tampoc la tindran
en tu, llavors. Però és que a mi tampoc...
Una vegada firmat...
Exacte, una vegada ja està.
Nosaltres, aquest sistema, el que és a la penya, el tenim molt clar, i és que si falla l'entrenador, canviem els 11 jugadors, Deixa'm-ho dir-te així de bèstia.
Molt bé, molt bé.
Canviem els 11 jugadors, que hi ha molt el criteri tècnic a través d'un director esportiu i, lògicament, els entrenadors, per això estan a les ordres d'aquest senyor i ni president ni ningú ha de fer alineacions. Uh-huh. Això està molt bé.
No, ara, parlant seriosament, jo crec que no és una mala política perquè fer d'entrenador o ser entrenador és complicat i moltes vegades no hi ha paciència, però fins a punts que ja són ridículs, no?
Sí,
jornada 2, destitució de l'entrenador, dius, bueno, escolta, sí. Ens hem begut l'enteniment o què passa aquí, no? Però bueno,
al final... O la jornada 34 i vulguem canviar d'entrenador a veure si encara poden salvar.
El propi Las Palmas canvia l'entrenador, que era el Sergi Lovera, també ex del Barça, faltant 2 jornades per acabar la temporada. 2 jornades.
Sí,
i al final no van pujar.
No. Va ser el partit del Córdoba.
Va ser el partit famós del Córdoba, sí senyor.
Justícia divina.
Senyors, el millor que pot passar aquesta jornada és que cadascú faci el que ha de fer, és a dir, el Barça que guanyi a Getafe, que el Madrid farà el que també haurà de fer, que guanyarà les Palmes, que es mantindrà la igualtat a la classificació, que el Celta, que té un partit interessant al camp de la Real Societat, i hi ha un partit que segurament als més futboleros els hi pot agradar, que és el Villarreal-Sevilla.
Bon partit.
Que pot ser un molt bon partit.
Sí, dos equips que estan baixant, vull dir, no es mantenen, el Villarreal va començar molt fort, bueno, ara fa 2 partits que està ja una mica... I el Sevilla que té que pujar?
No s'està.
I el Sevilla que té que pujar?
La pretemporada que va patir el Barça, sí. El Sevilla també l'ha patit moltíssim, perquè ha començat fatal, ha estat per la cua, ara sí. Comença a recuperar-se molt lentament, però sí. Comença a recuperar-se.
Sí, però si per canvi de jugadors, el Sevilla... Allà
sempre canvien.
No, sí, però li surt bé.
Sí.
una última pregunta, ja sé que sou molt futboleros, i no sé si us agraden les motos. Però només vull saber la vostra opinió al respecte de tota aquesta polèmica entre Valentino i Pedrosa. Però molt ràpidament, perquè estem fora de temps.
Mira, jo et diré una cosa. Jo he vist un vídeo publicat per Facebook en el qual el Valentino té raó. Només et dic això. I et diré per què. perquè entra el Valentino per interior, el Marc Márquez se li tira a sobre, va baixant, hasta que el toca, i de tal manera que el Valentino llavors es fa el moviment amb la cama i l'aparta.
O sigui que ho fa com per defensar-se.
Exacte. Jo l'he vist aquest vídeo i el vaig intentar recuperar i em sap greu no haver-lo recuperat. Si el puc recuperar, el portaré aquí perquè el veieu. A més, és amb una explicació tècnica de tots els moviments que fa un i fa l'altre. I és molt curiós de veure perquè et canvia l'opinió totalment. I a mi no és que me l'hagi canviat, però em dona un altre sentit del que passi la jugada.
A mi fins que no em portin aquest vídeo...
Jo te'l portaré si el trobo, però es veu ben bé que el Marc Márquez va baixant, es va inclinant, fins que el toca perfectament amb ell, i l'altre...
És comprensible, el que diu.
Sí, és comprensible, però fins a l'altre. Fins que no me'l portin, a mi m'han parlat molt de Valentino, que és un pilot que quan guanya, quan tot li va de
estupendo.
Cara, és perfecte, el somriure, sí. La gracieta i tot, però que... quan se li fa ombra i quan se li discuteix la seva hegemonia, que per mi és indiscutible, és un pilot nociu i un pilot que, de tracte difícil quan no li va tot de cara.
Però és que tot el que s'ha vist és una visió, però després quan et demostren i t'estan explicant com es va inclinant l'altre i veus que el va tocant, perquè el va tocant amb l'ombra, el va tocant, i l'altre, pues, aguanta, hasta que s'emplenya i...
Anem a veure la resta.
Hasta que no vegi el vídeo, sóc dels que he canviat de Valentino a...
Sí, no, però vull dir que m'agradaria que veiéssiu aquest vídeo, perquè jo em vaig quedar estar impressionat, perquè a més estava subscrit tot, i explicant tècnicament, segon per segon...
Jo, Manel, tanques.
Lamento molt que em passi allò de que el que penso i el que sento condiciona el que veig, perquè jo estic amb el Marc Márquez, que és de Cervera i és dels meus.
No, jo no tinc res a veure això.
És igual, és igual.
Soc imparcial,
És igual,
ja. Però jo no. I em confundeix.
Jo no.
Tu què passa?
Jo no.
És el que té l'esport, que un pot ser molt partidista. Josep Maria Félez, Manel Delgado, Àlex Massana, Josep Maria Planas, gràcies per haver-nos acompanyat un divendres més. Us espero la setmana que ve.
Gràcies.
Bon dia.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Sant Cugat a fons.